amb Joan Torres.
Bona nit, són les 10. Benvinguts al 9C. No podeu anar a dormir sense saber que... que queden només dues hores perquè entri en vigor les mesures del pla d'estalvi energètic aprovades pel govern espanyol. Això enmig de la incertesa dels sectors als que afectarà i del rebuig d'una part de l'oposició que creu que no queden gens clares. El que sí que és evident és que bàsicament afecten dos àmbits. La temperatura, que ara a l'estiu s'haurà de mantenir un mínim de 27 graus a molts espais, i la il·luminació. I és que els llums dels aparadors de les botigues, per exemple, s'hauran de pagar a partir de les 10 de la nit. Doncs bé, insistim, aquesta mitjanit la llei entra en funcionament, repassem per això la lletra petita de la normativa per mirar de sortir-ne de dubtes. Helena Berrocal.
La nova normativa afecta dos grans àmbits, la temperatura i la il·luminació. Respecte a la mesura dels 27 graus, el director general de l'Institut per la Diversificació i l'Estalvi Energètic, Joan Groizard, ha recordat al món RQ que només s'aplica als sectors que no tenen normativa laboral específica. A més, ha puntualitzat que és la temperatura a la que ha d'estar l'espai i no el termostat.
És la temperatura de l'espai, al final. És a dir, la redacció del Reial Decret és que la temperatura d'aquest espai no ha d'estar per sota, no?, d'aquesta temperatura.
La mateixa idea s'aplica a les infraestructures de transport com les estacions o els aeroports, però no als vehicles com els avions, els autobusos o els vagons de metro o del tren. I sobre la llum dels aparadors, Groizard assenyala que la normativa només fa referència als expositors dels establiments.
El que diu la norma és concretament l'allumenat dels aparadors. No parlem de rètols, no parlem d'anuncis, no parlem de pantalles, no, qui pugui pel carrer amb anuncis, parlem exclusivament de llum dels aparadors.
Les mesures es revisaran i s'actualitzaran a la tardor segons la situació que hi hagi en aquell moment.
Els sectors comercials més afectats es preparen per complir les mesures, tot i que han tingut poc marge per preparar-se, com expliquen declaracions a RAC1 el president de Pimec Comerç, Àlex Gonyi.
El comerç català s'adaptarà i si tenim aquesta garantia també del nostre govern, del govern de Catalunya, que no hi haurà sancions, però que ens anirem adaptant. I a més ens convé adaptar-nos tampoc, és una cosa que no es convingui.
L'hostaleria...
no hi ha cap problema aquí.
L'hostaleria també lamenta que la mesura s'apliqui en ple mes d'agost i que s'hagi aprovat amb tantes presses, tot i que diu que la compliran. El govern, mentrestant, confia en el compliment de les mesures a la responsabilitat individual dels empresaris, restauradors i botiguers. Tant la Generalitat com el govern espanyol fan una crida a la calma i asseguren que donaran marge als establiments perquè s'hi puguin adaptar, Giró.
La directora general d'Energia, Assumpta Ferran, confirmava ahir al món RQ que hi haurà inspeccions, igual o més que abans, però en cap cas un vigilant a cada porta. Apel·la a la responsabilitat de tots.
No podem esperar que cadascú de nosaltres tingui un policia darrere a veure què fem o no fem. Per tant, aquí sí que hi ha tota una part de responsabilitat personal de cadascú. Que potser s'haurà de reforçar la inspecció. Molt probablement, però d'entrada, amb això no és amb el que ens hem d'obsessionar.
En la mateixa línia, la ministra de Transició Ecològica, Teresa Rivera, apuntava a la SER que les multes seran l'últim recurs.
No se pretende sancionar, se pretende encauzar. Por tanto, yo creo que tenemos que darnos un margen. No creo que nadie vaya a imponer multas inmediatamente.
I llançava un missatge a les comunitats contràries al paquet de mesures. Assegura que si no es compleixen, la Moncloa els enviarà al Constitucional.
Aquest era precisament un avís directe a la Comunitat de Madrid i al PP, disposats a començar una guerra judicial contra les mesures de la Moncloa. El vicesecretari d'Organització dels Populars, Miguel Tellado, no descarta que més comunitats autònomes, més enllà de les que governa el PP, s'acabin afegint en aquest embat. Ho ha dit a Televisió Espanyola.
Muchos juristas ya están alertando sobre situaciones de inseguridad jurídica que pone encima de la mesa este Real Decreto, de una invasión de competencias que son autonómicas.
El PP madrileny ja ha anunciat que no s'apagaran les llums de la façana de l'edifici de la plaça del Sol a les 10 de la nit. Argumenten que es tracta d'un edifici històric i no només d'una seu governamental. A tot això, una de les mesures per incentivar l'economia en plena crisi energètica i combatre la crescuda de preus del consum és el bo cultural de 400 euros pels joves que impulsa el govern espanyol. Doncs bé, ja l'han demanat més de 166.000 persones que el podran començar a fer servir a partir del setembre. Bàrbara Padilla.
Una xifra que representa el 30% del total de joves que poden demanar aquesta targeta Moneder de 400 euros. Servirà per la compra de llibres, entrades de teatre, cinema, concerts o per subscripcions a plataformes. El ministre de Cultura, Miquel Iceta, creu que és una mesura que ha vingut per quedar-se. Ho ha dit a Radio Nacional d'Espanya.
Yo creo que ha venido para quedarse y que también es una demostración de que la sociedad confía en los jóvenes y cuenta con ellos y espera que abracen la cultura y que se dejen ser abrazados por la cultura.
A Catalunya es preveu que la mesura beneficiï 82.000 joves de 18 anys amb una inversió de 33 milions d'euros.
En qualsevol cas, la inflació no va acompanyada d'una pujada dels salaris, uns sous que al sud d'Europa encara són més baixos. Els treballadors de Catalunya, per exemple, de mitjana cobren 1.850 euros bruts al mes. Són 330 euros menys que la resta d'europeus, ho diu un estudi d'ADECO. Parlant precisament de llocs de feina, continua obert el conflicte i la vaga a Ryanair. La segona jornada d'aturades ha acabat amb dues cancel·lacions i una quarantena de retards a l'aeroport de Barcelona. A Girona hi ha hagut només tres retards. Els tripulants de cabina de l'aerolínia irlandesa continuen insistint que se'ls estan vulnerant els drets perquè Ryanair porta treballadors d'altres bases europees per mirar de minimitzar les afectacions. Per altra banda, si del que parlem més de trens, ha quedat en llibertat provisional amb mesures cautelars l'home que ahir va robar 600 metres de fibra òptica de la línia de l'AVE a l'Arbós, al Baix Penedès, un fet que va afectar 22.000 usuaris de l'alta velocitat. El jutjat de Guàrdia del Vendrell li ha obert una causa per provocar estralls i danys.
Com a mesura, se li ha retirat el passaport, se li prohibeix sortir de l'estat espanyol i s'haurà de personar cada setmana davant del jutge. El sabotatge va fer que es cancel·lessin una trentena de trajectes direcció Madrid, ja que la circulació va quedar tallada durant 5 hores, cosa que va provocar el rebuig i la desesperació de milers de viatgers.
I encara sobre mobilitat, ara les carreteres, Trànsit reclama al Ministeri de Transports que redueixi la velocitat fins a 100 km per hora a 10 trams de l'AP7. Són els punts on hi ha més accidents mortals en aquesta via, que concentra el 20% de tots els morts d'aquest any al país.
Els trams on ha demanat aquesta reducció són els següents: de Medinyà a Sarrià de Ter, de Salt a Fornells de la Selva, d'Hostalric a La Valltòria, de Mollet a Sant Cugat, de Sant Cugat a Martorell, de Castellví de la Marca a Banyeres del Penedès, de Roda de Barà a la Pobla de Montornès, de la Mora a Constantí, de Calafat a l'Ametlla de Mar i, finalment, de l'Ampolla a Camarles.
La crisi energètica a Europa és el centre d'atenció de la gran majoria de governs del continent, un fet que, de cara a aquesta tardor, quan tot apunta que la situació encara podria empitjorar, pot provocar també que altres crisis, com la humanitària que es viu diàriament al Mediterrani, encara quedin més en un segon pla. Qui continua salvant vides al mar és el vaixell Astral, de Proactiva Open Arms. Els últims dies ha rescatat més de 100 persones a la deriva. A partir d'ara, això sí, l'embarcació tindrà el suport de l'Open Arms 1, el vaixell d'insígnia de l'ONG catalana, que feia 8 mesos que estava encallat al port de Barcelona per problemes burocràtics. Per parlar-ne a aquesta hora al 9C, tenim amb nosaltres el fundador i director de Proactiva Open Arms, Òscar Camps. Bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Quines són els principals avantatges que presenta l'Open Arms 1 en comparació, per exemple, amb l'Astral pel que fa, doncs, a capacitat o a possibilitats sanitàries?
Home, justament l'Astral és el veler, és el vaixell més petit que tenim, és un veler d'apenes 30 metres. En aquest cas és un vaixell molt preparat per atendre situacions d'emergència, rescats de tot tipus, naufragis o fins i tot incendis a les torres petrolíferes del Mar del Nord, que era pel que estava pensat. Doncs està preparat i dissenyat per tenir 300 persones a bord amb comoditat, no? I poder atendre potser un 10% de cremats d'aquestes 300, no? Que és el que passaria en una torre petrolífera.
Mm-hmm. El vaixell portava 8 mesos encallat al port de Barcelona per problemes burocràtics. Quins eren aquests problemes, principalment?
Bueno, el vaixell està gairebé més de 8 mesos, però no per la Barcelona només, sinó ja com va entrar a Espanya, que va entrar a Port de Borriana, aquí va començar tot el tràmit administratiu de l'abanderament. Hauria d'haver estat un vulgarment dit un canvi de cromos, no? I això no ha estat així, no? Espanya no té cap vaixell com aquest, per tant, adaptar aquest vaixell a les normatives espanyoles ha sigut molt difícil. 8 mesos pagant tripulacions i tenint el barc operat a port, doncs és completament insostenible per a ningú. I això ha sigut un desgast important. Mm. Ha sigut una lluita constant amb l'administració i desenes d'inspeccions.
Avui explicàveu, Òscar Camps, en un comunicat que els últims dies només amb l'Astral heu pogut salvar doncs més d'un centenar de vides al Mediterrani central. Quants rescats heu fet aquest estiu en total?
Aquest estiu portarem rescatades entre 700 i 800 persones amb l'Astral, no? Amb les poques missions que han pogut fer amb l'Astral, lamentablement, no? Però ja hi som, i a l'Astral ja hi és al mar. Abans d'ahir estava rescatant i segurament es trobaran a Maduro els dos al Mediterrani central en qüestió de pocs dies.
I pel que queda d'estiu, quina és la previsió que teniu pel que fa rescats? No sé si de cara a final d'estiu la cosa acostuma a empitjorar o a millorar, tenint en compte l'experiència que teniu vosaltres.
Va en funció de la meteorologia, no? A l'estiu hi ha molts més dies de bona mar i això doncs fomenta les sortides, no? Estan arribant ja al sud d'Itàlia, no? I a Sicília i a Lampedusa. El que passa és que estan sortint molts i no tots arriben. Això passarà, està passant, les condicions a Àfrica no han millorat en absolut, sinó tot el contrari, estan empitjorant. Aquesta fugida d'Àfrica es prolongarà durant la tardor i segurament durant l'hivern, no? I més amb la fam que hi haurà, amb el problema que encara no s'està podent treure gra de forma lliure d'Ucrània.
Precisament, et volia demanar per la tardor i l'hivern, la previsió que en feu. Us fa por que, amb la incertesa que plana sobre l'economia europea, sobretot de cara a aquesta temporada de tardor i hivern, les persones refugiades que venen a través del mar, doncs siguin les grans oblidades?
Bé, ja ho són, eh? Ja ho són les grans oblidades. Tots tenim molt present el que ha passat a Ucraïna i el bé que ha sigut, el fàcil que ha sigut evacuar a les persones que buscaven refugi, que volien sortir d'Ucraïna, i el que està costant a altres persones, que a Àfrica hi ha més de 17 conflictes armats i no poden arribar, no poden accedir a aquest dret, no? Evidentment ens oblidarem d'ells i també ens oblidaran de les organitzacions que estan lluitant i que estan treballant per protegir la vida de totes les persones, no? Que ja ho estem notant perquè les donacions també cauen, no? Lamentablement.
Queda clar. Òscar Camps, fundador i director de Proactiva Open Arms, gràcies per contestar les preguntes del 9C de RAC1.
A vosaltres per donar-nos l'oportunitat d'explicar el que passa. Moltíssimes gràcies i molt bona nit a tots els vídeos.
De l'àmbit internacional, pendents dels Estats Units, on l'FBI està registrant des d'aquesta matinada la menció de Donald Trump a Florida.
La notícia l'ha tret a la llum el propi expresident nord-americà en un comunicat quan la policia ha entrat a la residència, però Trump no hi era. Sense donar-ne més detalls, ha dit que creu que el registre té motivacions polítiques. Segons diversos mitjans nord-americans, tot apunta que l'FBI estaria buscant documents classificats que van desaparèixer de la Casa Blanca quan Trump era president.
I a Ucraïna augmenta la por a un possible desastre nuclear pels bombardejos dels últims dies a la central de Zaporizhia, la més gran d'Europa.
Les autoritats de l'Organisme Internacional de l'Energia Atòmica reclamen que es desmilitaritzi la zona. Ahir també en van parlar el secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, que va reclamar que hi puguin entrar inspectors internacionals. Ucraïna i Rússia continuen acusant-se mútuament dels atacs a la planta nuclear.
I tornant a l'estat espanyol, nous àudios de José Manuel Villarejo demostren que el diari El Mundo va publicar la notícia sobre el compte fals de Xavier Trias a Suïssa, tot i saber que la informació no era certa. La conversa que publica avui el digital Crònica Libre i que l'expresident, en la que l'excomissari volíem dir parlar amb el presentador de la Sexta, Antonio García Ferreras, explica que va avisar l'aleshores director del diari El Mundo, Eduardo Inda, que el compte era fals.
De Trias. Eso es mentira también.
Es mentira, también.
Y también se lo dijimos, ¿eh?
¿Y por qué se lo cuelan?
Se lo cuelan, pues porque se lo comió, porque no sé. Yo se lo dije, se lo advertí, ¿eh? A los dos,
¿Se lo advertiste?
Se lo advertí. Ahí lo de la cuenta esa se lo dije a Eduardo. Es que Eduardo, eso es mentira.
A tot això, l'Audiència Nacional ha demanat a la policia que comprovi si Villarejo precisament s'està recuperant de l'ictus que va tenir per reprendre el judici contra ell al setembre. I un darrer apunt encara vinculat a la política i als tribunals, perquè el Suprem rebutja dos recursos de la Generalitat contra el 25% de castellà a dues escoles de Barcelona i Abrera. A la pràctica, però, de moment, no hi haurà canviat res.
No, perquè en aquests centres ja s'hi aplicava aquest percentatge després que ho demanessin alguns pares i ho ratifiqués la justícia. Tot i l'aprovació de les noves lleis lingüístiques del govern i el Parlament que no fixen percentatges, de moment no s'imposen perquè són posteriors i el govern encara no ha demanat a la justícia que passin per sobre de sentències dictades abans. Actualment hi ha una cinquantena d'escoles del país on encara s'imposa el 25% de castellà. La decisió definitiva sobre aquest assumpte encara l'ha de prendre el Tribunal Constitucional.
El 40% dels pacients que tenen la verola del mico tenen complicacions que requereixen tractament mèdic. Ho assegura un estudi de l'Hospital Germans Trias i Pujol que ha publicat la revista científica de Lancet. Dels 180 pacients que hi han participat, dos de cada cinc han tingut problemes que no s'havien detectat abans, Jordi Casals.
També s'han trobat menys lesions cutànies que en brots anteriors. N'ha parlat a RAC1 la investigadora de l'Hospital Germans Trias, Andrea Alemany.
El que veiem és que
tots els pacients presenten lesions cutànies i un nombre de lesions molt menor al descrit en brots anteriors. En aquest cas seria de 3 a 20 lesions cutànies i en brots previs s'havien trobat entre 100 i 200 lesions en tot el cos.
Precisament l'estudi també ha demostrat que la via de contagi més probable és el contacte físic. Han trobat més càrrega viral a les lesions cutànies que provoca la malaltia que a les vies respiratòries dels pacients.
Ara mateix a Catalunya hi ha més de 1.600 casos de verola del mico detectats. Pel que fa al Covid-19, els hospitalitzats s'han reduït a la meitat respecte a fa un mes. A les UCIs es mantenen amb una trentena de crítics des de fa 5 setmanes. El Departament de Justícia obre la porta al fet que el Codi Civil tingui en compte el maltractament animal a l'hora de dictaminar ordres d'allunyament. Assegura que encara hi ha temps per incloure-ho a la reforma que s'aprovarà a la tardor i que també preveu retirar la custòdia dels fills als maltractadors d'animals en cas de divorci. Adrià García.
El director general de Dret i Entitats Jurídiques, Joan Ramon Casals, ha explicat al Món RQ que una persona amb una sentència ferma per maltractament a les mascotes podria ser també violenta amb la gent del seu voltant.
Un jutge perfectament podria fer-ho servir per qualsevol violència, diguéssim, contra un ésser viu, pot ser un símptoma d'una violència posterior.
La portaveu de l'entitat animalista Interfits, Cristina Pécares, alerta, però, també des del Món RQ, que el nou Codi Civil català no contemplarà alguns aspectes preocupants com les amenaces.
L'amenaçar en fer mal a l'animal com a mètode per seguir controlant a l'altra persona. Llavors, trobo faltar precisament aquesta mancança encara.
Una proposta que de fet ja inclou el nou Codi Civil espanyol.
Precisament parlant de violències, han destituït el cònsol del Pakistan a Barcelona per un presumpte delicte d'assetjament sexual contra una treballadora.
Segons el periòdico, la víctima diu que l'assetjava a través de les xarxes socials i que en una ocasió va intentar forçar-la en un hotel. Primer la dona va traslladar el cas a l'ambaixador del Pakistan, a Espanya, i després a la justícia espanyola. Entre d'altres, se l'acusa d'un delicte d'assetjament sexual en l'àmbit laboral i d'un delicte d'assetjament sexual també amb violència. El Pakistan ja l'ha acomiadat, tot i que ell ho nega, i assegura que la dona li està fent xantatge perquè la volia fer fora.
A tot això augmenten els casos de discriminació a Barcelona. Durant el primer semestre d'aquest any, l'Oficina per la No Discriminació de l'Ajuntament ha obert 110 expedients. La xenofòbia n'ha estat la principal causa. Quina és la segona, Joel Penya?
La LGTBI-fòbia. El regidor de Drets de Ciutadania, Marc Serra, ha explicat que el creixement de casos també s'ha notat en la quantitat d'assessoraments.
Es doblen els esforços pel que fa a l'assessorament, molt més assessorament jurídic, ha pujat la demanda també per part de les persones que accedeixen a l'oficina, com també ha pujat l'activitat pel que fa a formació. S'ha arribat al voltant de 500 persones només en mig any.
Dels casos que ha tractat l'oficina, gairebé un 40% han requerit intervenció socioeducativa i una tercera part orientació jurídica.
I quedant-nos a Barcelona, els propietaris de bars amb terrassa del barri de Gràcia posen el crit al cel perquè l'Ajuntament els farà tancar una hora abans a les nits. Una restricció que s'aplicarà a les places més sorolloses un cop passi la festa major de la setmana que ve. És el mateix que ja s'ha fet, per exemple, al carrer Enric Granados i a Ciutat Vella. Afectarà una vintena de bars que durant les nits molesten a 700 veïns. Marc Segués.
En aquest cas, però, permetran que a canvi al vespre cada restaurador pugui afegir dues taules més a la terrassa, menys a la Virreina, a la plaça més sorollosa. A l'estiu, entre setmana hauran de tancar a les 11, els caps de setmana i festius a les 12, un horari que es manté la resta de l'any. David Quirós del Bar Sol Soler i Melisa de la Meli.
Tancar una hora abans la terrassa és menys soroll i menys també cansament pels veïns, que està bé. Laboralment sí, ens suposa una hora menys de beneficis.
Que és una venganza particular contra les places de Gràcia i que estan apoyados por plataformas vecinales que són un lobby político completa i totalment tóxico.
A la plaça del Raspall directament es retiraran totes les terrasses que hi ha ara. Les mesures no entraran en vigor fins després de les festes de Gràcia.
Austràlia oferirà un funeral d'estat a la família d'Olivia Newton-John, un comiat oficial per retre homenatge al seu llegat després de la mort de la cantant i actriu ahir als 73 anys per un càncer. Anna Hernández.
Olivia Newton-John havia participat en molts projectes artístics, entre d'altres havia col·laborat amb el català Ignasi Blanca, la coneixia de prop perquè li va il·lustrar el llibre Livon. De la seva relació professional amb l'artista ha destacat avui al Món RQ com de fàcil ho posava tot.
Amb l'Olivia ha estat més fàcil que amb gent més propera. Era un símbol de la seva generositat. Va ser molt fàcil, valoro moltíssim el que he viscut, però que en aquests moments no m'ho creien.
En l'àmbit personal ha destacat que el seu motor durant els últims anys de la seva vida va ser la recerca i la lluita contra el càncer. Va destinar el benefici de tots els seus últims projectes en recerca de tractaments i també en desenvolupar projectes artístics dedicats a la malaltia.
Per cert, parlant de cinema, Catalunya ha perdut 100 sales de cine els últims 20 anys. Segons les últimes dades disponibles, el 2020 hi havia uns 140 cinemes, que és un 42% menys que a principis del 2000. I anem a la música perquè Dani Martín actua aquesta hora al Festival de Cap Roig. El concert forma part de la gira del seu nou disc No, no vuelve. És un homenatge al Canto de Loco, la banda que el va portar a la fama. Mentrestant, al festival Arts d'Estiu, el públic de Pineda de Mar vibra amb M-Clan. Quan s'acabi aquest concert, també hi actuarà, per cert, el barceloní Loquillo. I al Porta Ferrada, a Sant Feliu de Guíxols, ara mateix hi tenim les Tanxugueires. Les gallegues presenten un disc acabat de sortir de l'estudi, El Diluvio, que van publicar fa dues setmanes. I pel que fa als esports, Pau Bonastre, bona nit, que és el més destacat a aquesta hora.
Bona nit, doncs que el Barça ha decidit activar la quarta palanca econòmica amb la venda del 24,5% restant de Barça Studios a canvi de 100 milions d'euros. Tot plegat permetria al club tenir més marge per inscriure jugadors, però encara necessitaria generar 30 milions més. Per altra banda, l'entitat blaugrana i Sergio Busquets negocien una adequació salarial que pugui ajudar el club a inscriure els nous fitxatges. El capità no rebaixaria el salari, sinó que el diferiria i no perdria quantitats fixades fins ara. I encara en futbol, segons ha avançat RAC1, el Consell Superior d'Esports ha demanat a la Lliga Femenina i a la Federació Espanyola arribar a un acord per sortejar el calendari de la Lliga. Davant d'això, l'organisme de la Lliga ha respost i insta la Federació a celebrar-lo demà mateix.
I què fareu avui al Tu Diràs?
A banda de comentar els principals temes de l'actualitat blaugrana, com són la quarta palanca i les converses amb Busquets, al Tu Diràs entrevistarem Edu Expósito, el darrer fitxatge de l'Espanyol. També farem la prèvia de la Supercopa d'Europa de demà, on, per cert, s'estrenarà el fora de joc semiautomàtic.
El nou sé, un dia en parlarem.
Un dimarts més al nou sé aquest estiu. Ja estem preparats per revisar el nostre comportament i criticar-lo, si ho creiem convenient, com sempre, amb el nostre home de confiança, el Víctor Cullell. Bona nit.
Bona nit, ho creurem convenient segur, eh?
Sí, sí. I com ja és habitual, no ben sol, avui comentarà la jugada amb nosaltres un dels periodistes que més positivament veu el món aquí a RAC1, ni més ni menys que l'editor del Via Lliure aquest estiu, l'Esteve Giral, que està a la platja i està tenint algun problema tècnic. No sé si el tenim aquí.
Sí, sí, estic aquí. Fixa't. Què tal? Bona nit.
Ets aquí, Esteve, perfecte. A veure, no sé si saps on t'has posat, però l'última setmana vam acabar aquesta secció parlant de la gent que es demana, o criticant, si més no el Víctor, la gent que es demana anestir als bars, que a mi m'agraden molt. Què ens portes avui, Víctor?
Sí, li podem preguntar a l'Esteve si és d'anestir. Esteve, tu t'agrada quan vas allò a un xiringuito de platja, una guingueta, a demanar un anestir o què? O em vaig posant un fregao?
Ja d'entrada no m'agrada gens la gent que diu guingueta, ja no m'agrada gens. En un xiringuito, perquè quan vas a la platja és un xiringuito, jo no em demanaria mai un nestí, eh? Vull dir que no me'l demanaria.
Comencem bé, perquè jo tampoc sóc molt fan, de dir guingueta, però clar, com que som a la ràdio, a vegades s'ha de parlar d'allò correcte.
No, però jo això m'ho passo
bé,
per sí? La Triomf, eh?
Està molt bé.
Si m'escolteu els caps de setmana, és xiringuito sempre.
Perfecte.
Ho reivindico.
A favor. I ja que vam obrir el calaix dels apps, avui volia encetar el tema de la gastronomia i entrar-hi de ple. L'Esteve ens ha dit que no és d'anestir. Ets d'aigua amb gas, Esteve?
No, tampoc.
Bé.
Jo tampoc som
tampoc,
d'aigua.
Tampoc,
No, és com una cosa estranya que no...
Saps quan em demano aigua amb gas, jo?
Quan?
Quan estic molt malament. Vull dir, si tinc allà un dia de ressaca, un dia que no m'ha anat bé el dia...
Mata-rates.
Aquest dia, aigua amb gas.
Estem d'acord. Mai de la vida. Podríem entrar a marques, fins i tot. Hi ha gent que diu aigua amb gas mai. Però Vichy Catalán sí. També podem parlar d'aquesta gent que diu aigua amb gas no, però Vichy Catalán sí, que no exactament no sé quina és la diferència entre...
Hi ha diferència? Vull dir, a mi no m'agrada cap de les dues coses, però ho trobo una cosa una mica... No?
Jo no ho entenc.
És el primer dia, jo crec que hi ha un consens unànime entre els tres.
Increïble, eh?
Si sí. comences a parlar de marques pots tenir un problema, eh? Sí. Que no siguem estiu, sí. però bueno, tu mateix.
Bueno, ja ens van posar, l'any passat, la setmana passada en tota la indústria de Nestí, vam esperar a veure si si rebíem un lot de Nestí perquè ens fessin canviar d'opinió. No, no hem rebut res, perquè dic, igual ens envien alguna cosa i ens direm que ens agrada, no?
Estàs posant un merdell.
Però sí, no, més enllà de l'aigua amb gas també, a vegades amb aquells restaurants o aquells bars que vas i veus la carta, veus un restaurant que a la carta hi té entrepà vegetal de tonyina o de pollastre. En quin moment un entrepà vegetal pot ser de tonyina o de pollastre? Vull dir, esteu enganyant la gent.
Els esteu... Tu has vist això?
Oh, i tant.
Bueno, els de tonyina potser... El de pollastre.
Vegetal de pollastre. Vull dir, no té cap sentit.
Bueno, perquè hi ha el mite aquest, no, Esteve? No sé com ho veus tu, de que el pollastre és sa, la tonyina és sana, però, clar, la carn vermella no. Bueno,
això
el mite fa, no, vull dir que és,
passa,
cert, que és cert,
això
però,
passa.
Però segueixen carn.
Totalment. Jo ara mateix estic en un xiringuito de platja i no és conya, és veritat, estic sopant i hem demanat pop, hem demanat unes verduretes a la planxa i hem demanat cloïsses a la marinera. De fet, ho tinc damunt la taula i no estic començant a menjar i estic fent esperar la persona que m'acompanya al sopar per culpa vostra, però puc donar fe que segurament a la carta, si jo ara miro els entrepans, segurament trobaríem un vegetal amb tonyina, vaja.
No, segur. Mira, i tinc imatges gràfiques que confirmen que ho he vist en moltes cartes de molts restaurants, vull dir que no és una cosa puntual, sinó que apareix sovint.
Pots penjar-ho al teu fil de Twitter?
Yes. Ah, si ho busqueu, allà ho trobareu.
Pots fer un retuit.
L'Esteve ens ha dit tot de plats que té damunt la taula. Tens braves, Esteve? No, eh?
Les braves les he fet al migdia, és que avui és el meu diumenge. Sabeu que els de cap de setmana, avui és el dilluns, dimarts, festa, sí. I he fet unes braves al migdia. Alguna cosa a dir contra les braves?
No, volia denunciar aquella gent que... vas amb ells a fer unes braves i demanen la salsa a part. Això què?
Oh, per favor. Motiu de cese. Motiu de cese, per favor.
Lamentable.
Perquè volen menjar les patatetes sense salsa, no?
Clar, és que potser la salsa no m'agrada, és que hi ha salses que piquen... Noi, vull dir,
les braves són un conjunt.
Clar, i a més, si no t'agrada la salsa, ja en tens allà al voltant que queden sense sucar. Vull dir, tampoc és tan greu que no...
Aquests són els mateixos que quan van a un xiringuito són capaços de demanar-se un pollastre a la planxa, o, saps? O un arròs blanc. Jo conec una, ara no diré el nom, però una presentadora, de fet, bastant coneguda d'aquest país,
ui,
amb qui vaig compartir xiringuito a Formentera, que es va demanar un arròs blanc amb un pollastre a la planxa. No diré el nom, per no ofendre ningú. Però encara estic impactat des d'aquell any.
Ja en parlaríem també. I també hi ha gent com l'Esteve que es fot un tiberi per sopar, que això estem absolutament a favor, però després demanen la beguda... light, un refresc light o el cafè amb sacarina sense suc. Noi, si t'estàs fotent un tiberi, és igual, fot-li sucre a la beguda, no ve d'aquí ja.
Els últims mesos havia tingut crítiques dels meus amics perquè em començava a demanar Coca-Cola zero, sí. Però he d'admetre que estic tornant als vells hàbits. Sí, mira, va segons les
no, bueno, té sentit, si et demanes una amanideta, algú molt així molt lleuger, i després fas un refresc light, bueno, doncs ho pots entendre perquè estàs a dieta o perquè no vols no sé què, però després, si et fots allà una hamburguesa triple amb doble de bacon i no sé quantos... No, però la Coca-Cola Light, sisplau, que...
Però sabeu què passa amb això de la Coca-Cola? Que al final jo crec que s'acaba un efecte contagi. És a dir, tu vas a un bar, no?, i veus que tots els del teu davant, els teus amics, coneguts, qui sigui, comencen a demanar la zero. I quan et toca a tu... Diu, si ara demano una normal, quedaré aquí com un malalt.
Com un yanqui d'aquests que se'n va al McDonald's i mare de Déu.
I algun dia haurem d'obrir el calaix de les pizzas, també, perquè donen molt de joc. No sé si l'Esteve és molt de pizza o de divendres, allò de...
Va, que tenim 30 segons per obrir-lo, va.
Soc molt de pizza, de fet faig pizzas a casa i les faig amb tot, vull dir, amb tot i més.
Doncs segur que et fa molta ràbia quan hi ha gent que deixa la vora de les pizzas, Esteve, que dius, s'ha de menjar tota pizzas, sencera. No.
Jo soc d'aquests.
Deixes la vora de les pizzas, Joan Torra?
Sí, menys quan són d'aquestes de pizzas marranotes que tenen farcides de formatge a les vores.
I tothom parla de la pizza amb pinya, tothom critica la pizza amb pinya, però ningú critica la pizza amb blat de moro, trobo, que també és molt denunciable. A mi, jo soc dels que els agrada la pizza amb pinya, a mi m'agrada la pizza amb pinya, a mi m'hi trobareu. Però pizza amb blat de moro, i aquí ja sí que està batadíssim.
Bueno, a mi no m'hi trobaràs amb la pizza amb pinya, però bueno.
A mi tampoc. Ens agraden més les teves camises de pinyes, Esteve, que són molt fans aquí a la redacció. Esteve, un autèntic plaer que hagis pogut participar, i et deixem ara que te'n vagis a menjar aquest pop, que ens sap molt greu haver-te tallat la salivera i aquestes cloïsses.
El ple és meu, Joan, i contentíssim d'haver tret el cap aquí, i molt bona feina.
Nosaltres més, igualment. Escolta, Esteve, adeu, i adeu també, Víctor Cullell, que ens veiem dimarts que ve, anem a sopar, anem a donar un popet, va.
Acabem amb el temps. Xavi Segura, les fortes tempestes d'aquesta tarda aniran clarament a menys demà dimecres, eh?
Sí, demà seran molt més irregulars i menys extenses i fortes i quedaran pràcticament concentrades a punts del Pirineu i Prepirineu. Tot plegat després que les tronades hagin deixat avui alguns aiguats entre el Pirineu i punts de l'interior de la meitat nord del país, amb algunes pedregades i calamarsades. Destaquen els 64 litres al Lac Redon, a la